Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cara menys amable del litoral gironí apareix amb tota la crudesa a una exposició, es diu Costa Esbravada, i es pot veure fins al mes de juny en diverses localitats empordaneses. Ho fa a través d'imatges d'urbanitzacions desmesurades que s'incrusten i es mengen al paisatge i que es combinen amb altres detalls de façanes, de balcons i d'apartaments. Un catàleg d'una trentena de fotografies que han servit al fotoperiodista Miquel Riera per donar una visió particular de les barbaritats urbanístiques i arquitectòniques que s'han fet a la Costa Brava des dels anys 50-60. És una tria que no és exhaustiva i que pretén, sobretot, focalitzar l'atenció en allò que té un impacte real en el paisatge. L'objectiu és, segons l'autor, sacsejar les consciències sobre com s'ha aconseguit enlletgir la Costa Brava al llarg dels anys. El paisatge de la Costa Brava queda transformat per sempre, sovint amb edificacions de mala qualitat, pèssim gust i volums desmesurats que, malauradament, s'han perpetuat fins als nostres dies. Un urbanisme desaforat que, amb l'arribada dels ajuntaments democràtics, no es va aturar en molts indrets i fins i tot segueix en l'actualitat. L'exposició, que porta com a subtítol "A la Costa Brava construint sovint ha volgut dir destruir", és un crit d'alerta del periodisme i de la fotografia que s'afegeix a la tasca que també fan entitats com SOS Costa Brava per pressionar les administracions i intentar revertir una situació enquistada però que també suposa un perill per al futur. Els últims anys s'han fet passes importants com el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, aprovat el 2021, però les amenaces continuen i amb els plans generals vigents encara es poden construir més de 30.000 habitatges. Caldria, si no restringir, si modular aquestes previsions, si no volem que el paisatge de la Costa Brava es degradi encara més, com està passant, per exemple, a Sarriera, a Begur, on s'acaba de construir un complex turístic amb una estètica més pròpia d'anys passats. Molt bona tarda, sóc Carlos Losada, i com cada dia a aquesta hora, repassarem amb la Mar Puerto notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns notícies importants d'aquest matí.
Doncs avui sabem que la magistrada del jutjat de primera instància número 39 de Barcelona ha ordenat als ocupants de l'edifici conegut com la Ruïna La Bona Nova que abandonin l'immoble i el deixin en mans dels seus propietaris, entre ells la Sareb. La sentència encara es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona i, per tant, el desallotjament no serà immediat. I, a més, també diu que la societat pública estatal no té l'obligació d'oferir lloguer social als ocupants. A tot això, també hem d'explicar que han detingut a dos homes al pont del bar, a l'Alt Urgell, que portaven més de 5.300 paquets de tabac de contraband. Els homes van ser sorpresos per la Guàrdia Civil en una pista forestal i el van intentar fugir sense èxit. D'altra banda, Endesa també ha incorporat drons per estudiar el creixement de la massa forestal en les línies elèctriques i prevenir així els incendis. La companyia té previst invertir 17 milions d'euros a Catalunya per la campanya d'estiu contra focs forestals. I el president de SEAT, Wayne Griffiths, confia que la convocatòria d'eleccions no afecti la concessió del segon PERTE de l'automoció. El president de SEAT ha dit que la preparació de les ajudes estava molt avançada i confia també en que la segona part del PERTE es concreti aquest mes de juny. També hem d'informar que han decretat presó sense fiança per l'adult detingut per matar d'una pallissa a un home a Batea, a la Terra Alta. Encara no s'ha determinat si la causa s'instruirà pel delicte d'homicidi o pel d'assassinat, i els Mossos també van arrestar un menor d'edat que ja ha ingressat en un centre especial en règim d'internament durant 6 mesos. I precisament acabem avui explicant també que han augmentat un 45% les agressions als metges i sanitaris de l'Hospital de Palamós i també del Camp del Baix Empordà. La majoria, hem de dir, que són verbals, però hi ha 27 casos que han acabat amb agressió física.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimarts amb cel mig ennuvolat aquest matí. A primera hora de la tarda començaran a créixer els núvols i tornaran a descarregar xàfecs, sobretot a les comarques del centre i nord de Catalunya. Temperatures avui estables. Com està la xarxa viària en aquests moments? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències a la T31-36. Hi ha un carril tallat a Botarell en sentit de Canyes per un vehicle variat, i això pot alentir la marxa en aquest tram. Per tant, demanem extrema la prudència. A la C60 hi ha 3 quilòmetres de retenció Argentona en sentit Granollers per unes obres que tallen un carril. També per obres a la C16 hi ha 1 quilòmetre de quad traça per anar cap a Manresa. A P7 hi ha 1 quilòmetre d'intensitat a Barberà del Vallès en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda litoral, la B10, i de retencions entre la zona franca i el port en sentit Besòs, i 1 quilòmetre d'intensitat des de la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president Pere Aragonès ha encès totes les alarmes del separatisme de cara a les eleccions del 23 de juliol i ha demanat un front democràtic davant la possible arribada a la Moncloa, ha dit, de la dreta i la ultradreta. Aragonès, doncs, dona per fet que Pedro Sánchez no guanyarà les eleccions generals i apela l'independentisme a defensar Catalunya d'un futurible govern central del Partit Popular i Vox. Això del front democràtic que reclama Aragonès en recorda els cordons sanitaris, el que tan aficionats són els independentistes i que hem viscut aquí a Catalunya els últims anys. La proposta del president català de fer aquest front democràtic va en la línia de la que ha posat també sobre la taula el líder de Junts, Jordi Turull. Sergi Tor ha escoltat aquest matí tot el que ha dit el president aragonès.
Si sí, amb un punt apocalíptic, Aragonès no presenta cap proposta i potencia que l'adversari polític és l'enemic per mobilitzar els seus. L'actual president de la Generalitat recupera un mantra habitual de la política independentista. Catalunya és davant una hora greu.
I el missatge és clar. L'hora és greu i cal defensar Catalunya. Davant d'un govern de l'Estat composat pels partits que més han atacat Catalunya i tot el que representa la idea de país àmpliament compartida a casa nostra, cal una mobilització. Cal una mobilització de país.
Aragonès considera que estan en perill escoles, sanitat, economia i les pròpies institucions catalanes, amagant el blindatge que ofereix la Constitució i l'Estatut a les seves competències. El líder d'Esquerra reclama unitat independentista, però no concreta si valida una llista unitària de l'independentisme de cara al 23 de juliol, alhora que exigeix el que anomena Front Democràtic Comú.
Cal impulsar pel 23 de juliol un front democràtic per defensar Catalunya i els drets i les llibertats. Ens hi juguem molt. De fet, ens hi juguem tant que ens ho juguem tot. Correspon als partits polítics treballar les fórmules i l'encaix per fer-ho possible.
En principi, Esquerra ha designat una altra vegada a Rufiana, perdedor diumenge a les eleccions de Santa Coloma, com a candidata pel 23 de juliol. Aragonès admet amb mals resultats d'Esquerra a les municipals, però descarta un avançament electoral a Catalunya.
No contemplo un avançament electoral a Catalunya, perquè ara el que necessita Catalunya és unes institucions fortes.
El president de la Generalitat tampoc ha confirmat si hi haurà canvis en el seu executiu.
Gràcies, Sergi. Tremendo lo del president Aragonès aquest matí amb aquests llums d'alarma encesos davant la possibilitat de que dos partits democràtics com el Partit Popular i Vox puguin arribar a la Moncloa. Doncs una primera reacció a les paraules alarmants d'Aragonès ens arriben des de Vox. El seu portaveu parlamentari, Joan Garriga, celebra que Aragonès proposi aquest front perquè demostra, diu, que els hi tenen por. Garriga creu que l'èxit de les municipals amb 124 regidors consolida la plantació de Vox a Catalunya.
Y celebramos también, por ejemplo, que hoy el president aragonés haya dicho que pretende hacer un frente común frente a Vox, porque eso demuestra que el separatismo y la izquierda progre temen nuestra emergencia, nuestro acondicionamiento de políticas i nostra formació política.
La nova cita a les urnes, recordeu, el dia 23 de juliol, al bell mig de l'estiu. Els que tingueu un viatge previst o un compromís ja podeu demanar des d'avui mateix el vot per correu, i és que anar a votar en ple estiu no acaba de fer el pes a ningú, com aquest matí ha comprovat als carrers el Sergi Torra.
Doncs no ho ha sentat tan gaire bé. Tots els ciutadans consultats per COPE Catalunya i Andorra discrepen de la idoneïtat d'un diumenge de juliol amb les ciutats més buides i un desplaçament massiu a localitats de costa o muntanya. Ramon, habitual votant, en descarta utilitzar el vot per correu i no sap on serà el 23 de juliol.
No sé, són dates realment molt complicades. Jo crec que realment han fet un estudi de votació i de mercat perquè la gent que estigui en uns 40 o uns 50% estiguin de cap de setmana a la platja o a la muntanya perquè no vagin a votar. Es pot fer per correu, però jo soc partidari d'anar personalment. Però si estic fora no aniré, des de luego.
Maria ho comparteix. Si és a fora de la ciutat, no votarà.
Fatal. No, jo no. Porque si estoy en la playa no me voy a venir aquí a votar. Això és seguríssim.
Eusebi ja sap que el 23 de juliol estarà a Calafella, però avança que tornarà a la seva ciutat a per votar.
És igual, així passejo una mica. Vinc de la platja de Calafella aquí i solucionat el problema. Voto i torno a marxar presencialment.
Al carrer ningú entén aquesta jornada electoral, dia de calor, de mar i migdia, on es decidirà el futur polític d'Espanya. Carmen és la veu de molts.
Y votaré, e ir a correo, solicitar el voto a correo y luego el tiempo que pase y todo, pero lo veo muy mal, que le hayan aceptado las votaciones hasta el 23 de julio.
I la pregunta que ens han fet a molts, per què no eleccions al setembre? Pedro Sánchez és potser l'únic que té la resposta.
Gràcies, Sergi. Penso que pensi Pedro Sánchez. El cert és que les eleccions seran el dia 23 de juliol, quan molts estaran fent vacances, altres estaran doncs, a punt d'agafar-les, o d'altres doncs, les hauran acabat i potser el que tenen és poques ganes d'anar a votar, però això sí, els que puguin, heu d'anar a votar, perquè és més important que mai exercir aquest dret democràtic. Són 2:45, deixem les qüestions polítiques de costat. Us recordo que fa anys que la massificació urbanística de la Costa Brava, n'hem parlat al començament d'aquest informatiu, està sobrepassant tots els límits, mentre que associacions ecologistes i veïns es queixen que les construccions de nous edificis i segones residències destrueixen el paisatge i la natura, els promotors defensen que són necessaris per acollir molt millor els turistes. Amb tot això, els ajuntaments argumenten que no poden fer res per aturar uns projectes que s'ajusten a les normatives existents. Mentrestant, el petit i mitjà comerç de municipis com Begur, el Baix Empordà, i amb una forta pressió urbanística i turística, sobretot a l'estiu, ho veuen com la cançó, amb el corazón partido. A Herrera en Copa Catalunya i Andorra hem escoltat avui el Joan Carles, un carnisser de Begur, que ha explicat coses, com quin és Joan Gual.
Bona tarda. El Joan Carles és un propietari d'una carnisseria a la població de Begur que ha explicat que des de fa anys la massificació del turisme a la zona de la Costa Brava està comportant conflictes amb els habitants que hi viuen durant tot l'any. Els treballadors com ell manifesten que Begur ja no dona per més.
El que passa és que Begur no dona per més. I pràcticament ara, últimament, hi havia un punt massa de saturació d'edificació. No només a Begur, sinó en general a tota la que Costa Brava, aquesta part.
Malgrat això, des de l'administració pública ja s'està començant a gestionar per tal de fer més sostenible aquesta situació i els propietaris dels petits comerços ho estan començant a notar.
I ara sembla que ja han posat fil a l'agulla, que els polítics i la Generalitat i els ajuntaments doncs miren de limitar i que no hi hagi més massificació, que s'aprofiti el territori que hi ha perquè és que ja no dona més i que no hi hagin ja més construccions, més urbanitzacions i més històries d'aquestes.
Plataformes com SOS Costa Brava estan lluitant per l'especulació i perquè Begur i altres poblacions siguin més sostenibles amb la naturalesa i també per retenir els joves que es veuen obligats a marxar per falta d'oportunitats.
I ara ens acompanya la senyora Irene Gisbert, que és presidenta de SOS Costa Brava. Irene, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, vosaltres sou uns pioners en això de la lluita contra la massificació turística i la construcció desbocada, sobretot a la Costa Brava. Ara mateix, des de SOS Costa Brava, quins projectes urbanístics teniu entre cella i cella i pels que esteu lluitant, sobretot? Explica'ns.
A veure, entre cella i cella hem intentat aturar tota l'especulació urbanística que hi ha a tota la costa, en el nostre cas a la Costa Brava, no? Si és veritat que ara mateix el que més ens interessaria és aconseguir, no?, que els ajuntaments a la Costa Brava apliquin, modifiquin els seus planejaments urbanístics, els seus POMs, perquè els actualitzin i que els facin compatibles amb el que es va fer, amb el que va fer el pla director, el PDU. Sí. El pla director de sòls no sostenibles que va crear la Generalitat va desclassificar, és a dir, que zones que estaven classificades com a zones urbanes o com a zones urbanitzables i que en realitat eren boscos o zones agrícoles o zones no, de primera mediterrània, estan classificades encara ara com a sòls urbans. I nosaltres el que vam demanar és que es desclassifiquessin. Mm. Això el PDU ho va fer, però només amb un 50%, és a dir, va desclassificar al voltant d'unes 15.000 possibles cases que ja no es podran construir, però encara queda un potencial de 40.000.
Per tant,
nosaltres...
Digue'm.
Seguim lluitant perquè aquestes 40.000 es puguin especificar, però ara l'hora, és a dir, qui ho ha de fer són els municipis.
Clar.
I els municipis ho poden fer perquè són els que tenen les competències per una banda i perquè per l'altra ells han d'adequar a la normativa que va crear el PDU als seus planejaments. Això és el que més ens importa ara, no?
Ara mateix tenim ajuntaments nous, Irene, s'han constituït, es van fer eleccions aquest diumenge, es constituirà el dia 17 de juny. Històricament els ajuntaments han tingut, creus tu, poca sensibilitat per protegir el territori i en concret molts punts de la Costa Brava?
Sí, lamentablement, per nosaltres és una cosa difícil d'entendre perquè entenem que un ajuntament el que es veu realment és al seu municipi i una de les coses més importants seria protegir el seu entorn, protegir la seva natura, no? A més, en el cas de la Costa Brava, si la Costa Brava viu del turisme, els municipis bàsicament viuen del turisme i la gent va a la Costa Brava perquè té una costa meravellosa. Si l'urbanitzem tota sencera, deixarà de ser meravellosa i el turisme acabarà morint. Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, ens sembla que els hi falta una visió, no?, més general. Hi ha ajuntaments que tenen una visió molt clara, com és la Torroella de Montgrí, no? I va ser capaç de desclassificar la platera, i va lluitar per ella, i té un model de creixement, o no permetre que s'urbanitzi, però, en canvi, la majoria d'ajuntaments segueixen amb la idea una mica... jo penso que d'altres temps que creixer constantment és l'opció que donen per bona.
Tu creus que s'està perdent una mica el paisatge de la Costa Brava, de que tu parlaves que s'ha de cuidar, s'ha de protegir... En fi, s'ha de combinar el progrés també, però amb la protecció. Doncs això, una part d'aquests paisatges tan macos de la Costa Brava els estem perdent?
Sí, els estem perdent i pensem que que tenim l'última oportunitat. Nosaltres sempre diem que la Costa Brava és com el Titanic, que s'enfonsa, és a dir, si destruïm tota la primera línia, no quedarà res. També queda el Regapaís, que també és complex, no és senzill, també s'està construint els municipis que ja no toquen a mar. Però realment el que passa a primera línia de mar és escandalós. Una manera de veure-ho clar és només que una barqueta o nedi una mica i es miri el paisatge des del mar, entren ganes de plorar, no? Per exemple, Aigües Gelides, on cada escal, no? Quan Aigües Gelides, que era un dels paratges considerats més macos de Catalunya, està, no?, absolutament destruït, perquè són cases i cases inconexes que el destrueixen. Però si parlem de roses o... De fet, hi ha una exposició que ara mateix està a Figueres, que es diu La Costa Esbravada, una exposició de fotografia que veus perfectament què ha passat a la Costa Brava.
D'un gran periodista com és en Miquel Riera, Irene, ja per acabar, potser, què n'opineu vosaltres del parc eòlic Aguent Marí, que es vol construir, que hi ha un projecte que va entre el Cap de Creus i el Cap de Begur? Suposo que és l'amenaça més gran que té ara mateix la Costa Brava, no? Okay.
Doncs sí, nosaltres ens hi oposem. De fet, a través de la IAED hem presentat, no?, al·legacions. I hem d'entendre que justament l'espai del Parc Marí està limitat, no?, per tres parcs naturals que quedaran segurament afectats. És a dir, que l'espai on va el macroparc està situat entre el Parc Natural del Cap de Creus, entre el Parc Natural del Montgrí, de les Illes Medes, i el Parc Natural dels Aiguamolls. Per tant, ja és un espai que hauria d'estar protegit i no s'entén que pugui anar aquí un macroparc. A més, és un model que entenem que no és el model que hauríem de...
És un gran macroparc, si no estic errat, i tu segur que ho saps millor, són 250 molinets els que hi ha previst, és veritat? Penso.
Mira, aquest és un tema que va canviant. És a dir,
va canviant,
no? Ara mateix encara no se sap, però pensem que no és l'espai, que no és el model que volem nosaltres a...
Molt bé, doncs, Irene Gisbert, presidenta de SOS Costa Brava, gràcies per atendre'ns, desitjar que els ajuntaments que sortiran ara, a partir del dia 17 de juny, doncs s'impliquin en fer possible el progrés i també la conservació del magnífic paisatge que tenim a la Costa Brava, que no es malmeti més. Irene, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Deixem la Costa Brava amb la veu de la Madonna i et demano que facis atenció a aquest titular que et comento ara. La migranya es podria detectar amb una senzilla ecografia cerebral. Així ho han demostrat investigadors de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, que han inclòs en l'estudi més d'un centenar de persones a les quals els han practicat aquesta ecografia, més de la meitat dels quals tenien, atenció, migranya crònica i també episòdica. T'ho explica la Gisela Boada.
L'estudi encara no pot detectar la migranya perquè està en una fase d'investigació, però és molt important perquè és el primer estudi que ha avaluat la presència d'alteracions cerebrals en pacients amb migranya mitjançant aquesta tècnica. La doctora Collado, neuròloga de l'Hospital Trias i Pujol, ha explicat a la COPE Catalunya i Andorra els resultats d'aquest estudi.
El que hem vist és que la gent que té migranya crònica té uns canvis en una estructura cerebral que està implicada en la migranya, que ho diferencien dels pacients que tenen migranya episòdica o la gent que no té migranya. I llavors el que hem fet nosaltres és intentar veure si veiem canvis amb aquesta prova, que és una ecografia transcranial.
La migranya crònica, que és el tipus de migranya que es podria arribar a detectar, és la fase més avançada d'aquesta malaltia. Qui ho pateix té, com a mínim, 15 dies de mal de cap al mes durant un mínim de 3 mesos. El seu diagnòstic, de moment, només és clínic, és a dir, es fa a través de l'observació del comportament i les preguntes al pacient. Això és el que ara podria canviar.
L'ecografia, doncs, la pot fer la mateixa consulta, és una prova innocua, és ràpida, la fa el mateix metge que potser que pot estar veient el pacient. És una prova molt, molt més senzilla de fer.
Fins ara es podia arribar a identificar aquestes alteracions amb ressonàncies, però aquesta prova requereix més temps pel pacient i una màquina molt més costosa.
I ara et convido a visitar la farmàcia 1561. És la més antiga de Barcelona. Inicialment va obrir al barri de la Ribera, però l'any 1714 es va traslladar al carrer Sant Pere més baix. Més endavant, l'any 1894, es va reformar tal i com està ara mateix. Coneixerem la història d'aquesta farmàcia, perquè té noms i cognoms. L'explica la Mar Puerto.
Sí, el Marc Hernández Moragas és l'actual titular del negoci i així és com ens explicava com va començar a treballar a la farmàcia i què és el que més li va cridar l'atenció i el que més li va agradar del negoci.
Jo no vinc de família de farmacèutics. Jo, el meu pare treballava en un banc, per tant no té res a veure. Però bueno, sempre havia tingut vocació i bueno, jo estava en una altra farmàcia treballant per compte aliena. Però bueno, vaig decidir muntar-me una farmàcia, no? Jo crec que tots els farmacèutics que estem en oficina de farmàcia pues, volem acabar tenint un negoci propi, una farmàcia pròpia, no? I bueno, havia vist moltes farmàcies, portava temps mirant, i bueno, va sortir aquesta perquè aquesta farmàcia era abans del Josep Fonoll, que és l'anterior titular, que estava abans que jo, i bueno, jo vaig venir aquí, me la va ensenyar i em va encantar. Vull dir, clar, el tema aquest de que sigui una farmàcia emblemàtica, doncs, bueno, és un valor afegit que li sumava encant, no?
A més, la farmàcia també té alguns elements antics que es conserven de la reforma del 1894 i que encara la fan més especial perquè, en diu, manté la seva essència.
Són el vitrall modernista, el moble, hi ha una petita talla de la verge i la làmpara de forja, que també va guanyar, aquesta làmpara va guanyar un premi a l'exposició universal del 1929.
A tot això, el Marc reconeix estar sorprès amb la tipologia de client de la farmàcia. Anys enrere, quan treballava a d'altres, el públic era molt diferent al d'ara.
Són molta gent del barri, normalment de classe treballadora, que venen aquí i, bueno, és com una mica, fa una mica de centre social, no? Perquè venen aquí, veus que es troben aquí, van a comprar i fan el seu recorregut, solen ser gent gran, que es lleven, van a comprar el pa, venen a la farmàcia, tot van al mercat. Sí que és cert que hi ha alguna cosa de turisme, però la columna vertebral, diguem-ne, l'ADN de la farmàcia és la gent del barri.
Gent del barri que, per tant, sap el rerefons del negoci i la història d'aquesta farmàcia. La farmàcia 1561.
Una farmàcia al bell mig també del centre de Barcelona, al carrer Sant Pere més baix. Gràcies, Marc, per explicar-nos la història d'aquesta farmàcia amb noms i cognoms. Nosaltres fem ara, com sempre, a aquesta hora, una pausa mínima, publicitat, i després t'explicarem més coses, com, per exemple, et parlarem de la importància de fer testament.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el Sevilla se mete en otro final, ¿otro final? ¡Sí! ¡Otro final de la Europa League!
Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho.
El Sevilla vuelve a hacer historia.
¿Esta final era para nosotros? ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Y ahora busca su séptima Europa League.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la final en COPE. Sevilla-Roma.
Espectacular la estampa, la imagen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara et vull parlar de la importància de fer testament. Cal plantejar-se què passarà amb els nostres béns quan ja no hi siguem? La resposta que ens presenten advocats i notaris és que sí. I és que en moltes ocasions les persones evitem pensar en el dia en el que ja no estarem aquí. I encara que involuntàriament això pot crear problemes als que tu vulguis i que siguin els teus hereus, doncs s'ha de tenir tot previst. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat avui el notari Albert Domingo. Ens ha recordat que és important fer testament. També ha explicat que si no ho tens clar com vols repartir els teus béns, pensa que el testament es pot canviar tantes vegades com vulguis i d'altres coses més. Yolanda Canales.
Sí, es pot canviar el testament al llarg de la vida tantes vegades com es consideri oportú. De fet, es pot fer testament a partir dels 14 anys abans notari. Es considera que amb aquesta edat es té criteri suficient per a decidir sobre els teus béns. I, evidentment, aquest testament no necessàriament ha de durar tota la vida. El que val és l'últim que s'ha fet, tal com ens explica el notari Albert Domingo.
Es considera que un nen de 14 anys pot tenir un criteri suficient per decidir què és el que vol en relació als seus béns que pugui haver heredat dels seus pares, per exemple. Aleshores, no vol dir que això més endavant ho pugui canviar, perquè l'avantatge del testament és que tu no t'obligues a res, la pots canviar sempre que vulguis. En definitiva, el testament que val és l'últim que fas.
Però de forma més general, quan s'hauria de fer un testament? Primer motiu, quan hi ha una propietat.
En el moment en el qual tens alguna propietat que a nom teu i vols deixar-la a persones concretes perquè si no la llei ho decidirà per tu. I també, per tant, no és un tema d'edat, és un tema de tenir una propietat.
Segon motiu, quan hi ha fills menors d'edat.
Pots determinar en el testament qui vols que s'encarregui, si falteu tu i la teva parella, de la guarda, de la tutela, de la custòdia, de l'administració, en relació a aquests nens. Perquè al jutge li facilites molt el camp perquè tu determines unes persones que es faran càrrec dels fills menors d'edat fins que arribin a la majoria d'edat o que administrin el patrimoni, fins i tot més enllà de la majoria d'edat.
A més, fer un testament és un tràmit senzill i dels més barats que té un notari. El seu preu està al voltant dels 50 euros.
És l'acte possiblement dels més econòmics que té el notari i, evidentment, t'aconsella o t'ha d'aconsellar la millor manera de fer-ho, perquè hi ha un testament en funció de les teves circumstàncies diferent. No és el mateix un testament d'una persona soltera, no és el mateix d'un testament d'una persona en parella, no és el mateix un testament d'una persona monoparental amb un fill, no és el mateix un testament amb un matrimoni amb fills menors d'edat, no és el mateix un testament de persones de 70 anys.
Els experts diuen que fer testament evita problemes burocràtics i familiars. Quan ja no estiguem, s'ha de tenir en compte que només el 13% dels espanyols té testament. Una xifra, per cert, que ha pujat arran de la pandèmia de la Covid, perquè abans el percentatge no arribava al 8%.
Aquestes són les recomanacions que ens fan els notaris. Cal fer testament per si de cas, però la gent ho té previst o no hi pensa. Marxem fins als carrers de Barcelona. Javier Sánchez, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Fer el testament pot convertir-se en un mal de cap per alguns i deixar-ho per més endavant, però n'hi ha d'altres que prefereixen ser més previsors i assegurar els seus béns evitant males passades el dia que marxi. L'edat i pensar que no tens gaire patrimoni per deixar els teus successors són dos dels motius més repetits per aquells que encara no han fet el testament. La Yolanda, en Pablo i l'Oriol són tres exemples evidents.
Pues mira, como aún somos relativamente jóvenes, no hemos pensado. Está mal porque teniendo dos hijos...
Porque básicamente tampoco tengo demasiados bienes y los que tengo no son divisibles uno a uno, con lo cual los inmuebles irán en proindiviso a mis dos hijos y el líquido espero que lo retiren un segundo antes de mi fallecimiento para no tener que pagar sucesiones y donaciones.
Creo que todavía no tengo la edad como ya para hacer el testamento. No lo he pensado. A ver, si estuviera enfermo o me pasara algo, sí que te diría, hostia, pues sí, pero no, ahora mismo no le doy la importancia.
D'altres, com la Carmen o el Vicente, són més precavuts i prefereixen deixar-ho tot llest. Així ho expliquen.
Sí, sí, lo tengo hecho. Pues ahora unos 14 años. Que si no hacíamos testamento, si nos pasaba algo a mi marido o a mí, había que hacer el intestato, me parece que son 3 meses, tienes que ir a procuradores y tal, y era más fácil hacer el testamento. Creo que son 45 euros, poco más o menos, por testamento.
Hemos hecho testamento hace un par de años, pero ya teníamos otro anterior y lo cambiamos hace un par de años. Sobre todo que tiene 4 perras, pues para dejarlo todo claro para sus hijos. 50 euros, no cuesta más.
Fer el testament és un procediment senzill i econòmic que permet decidir sobre la destinació dels béns i saber què es complirà quan la persona ja no hi sigui. Per mi és la millor manera d'ordenar els desitjos, no? Ja que es fa constar legalment la voluntat de la persona.
Aquí queda dit. Gràcies, Javier Sánchez, des dels carrers de Barcelona. T'explico ara que la Policia Nacional ha enxampat un home a la duana de la Jonquera amb quasi bé mig quilo de ketamina. Aquest anestèsic, utilitzat com a tranquil·litzant de cavalls, es fa servir com a droga sobre
sobretot en els ambients de nit i és molt popular entre els més joves. El seu consum no para de créixer entre els joves que la coneixen com la cocaïna rosa. Carlos Ramudo.
Així és, l'osa d'aquest tipus de droga cada vegada és més freqüent entre els més joves i a poc el seu consum està més normalitzat. Un dels principals efectes de la ketamina és la facilitat que té per produir al·lucinacions i distorsió de la realitat. Un anestèsic que va començar com un tranquil·litzant farmacèutic i que ara és una de les drogues més emergents en l'oci nocturn. Així ens ho explica Beatriz Roger, directora del Centre de Desintoxicació Despierta.
Empezó com un tema farmacèutico. ¿Cuál es el problema? Pues que s'ha convertido en una sustancia supuestamente lúdica y es una de las drogas que en España podríamos considerar como más emergentes, no más consumida, pero sí más emergente.
Un dels fets que provoca que aquesta droga cada vegada sigui més consumida és degut a l'alta dependència que desperten a vegades tingut un primer contacte. D'altra banda, les conseqüències neuronals i patir greus episodis psicòtics són inevitables encara que s'hagi consumit una vegada. Una droga que és consumida habitualment amb altres que tenen els mateixos efectes al·lucinògens.
És també bastant usada en festes molt reducides de ambientes, digamos, pues eso, de droga alucinógena, ¿no? De gente que también consumiría peyote, ayahuasca, hongos.
Respecte a la notícia, l'home ha sigut posat a disposició judicial i engresat a presó per un presumpte delicte contra la salut pública.
Uns apunts més de la crònica del fet divers. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona estan donant a terme un dispositiu conjunt en un club canàbic ubicat al carrer Nicaragua de la capital catalana. Fons policials ho han confirmat aquest matí, segons els Mossos, i estan participant agents de l'ordre públic, la Brimo, i a banda de l'entrada en el local també s'està efectuant l'escorcoll de l'establiment. Els Mossos estan investigant aquest club canàbic per un presumpte delicte contra la salut pública. I al Vendrell, a les comarques de Tarragona, la policia local ha detingut un home per presumptament haver fet tocaments sexuals a un altre home amb discapacitat psíquica als vestidors d'un equipament esportiu municipal del Vendrell. Segons el diari de Tarragona, els fets van passar a les dutxes del complex esportiu Doctor Robert, on hi ha una piscina i l'àrea de gimnàs. La víctima assegura que un home se li va tensar i va començar a fer-li tocaments mentre s'estava dutxant, va fugir dels vestidors i van avisar als treballadors del centre. Ells van trucar a la policia, que va arrestar l'acusat allà mateix. L'home té 67 anys i va passar a disposició dels Mossos d'Esquadra abans de declarar davant del jutge per un delicte d'agressió sexual. I tot i la pluja que ha caigut els últims dies a Catalunya, doncs encara hi ha sectors que ho estan passant malament. En aquest sentit, el gremi de jardineria lamenta que el sector se sent assenyalat en aquesta època de plena sequera. Belén Heredia.
Els jardiners es mostren preocupats per la sequera i les restriccions de reg dels jardins. El sector ha fet canvis per adaptar-se, utilitzant plantes que necessiten menys aigua, optant per una jardineria més eficient. La responsable d'estudi de jardineria de Santa Coloma de Farners, Mercè Trias, explica una de les alternatives.
En els nostres jardins intentem reduir al màxim el que és la peça de gespa, perquè és el que requereix més aigua en un jardí. Llavors també hem treballat amb alternatives a la gespa, com plantes tapissants, combinació de plantes tapissants, o també, per exemple, gespes tipus oísia.
Malgrat els esforços que està fent el sector, consideren que no se'ls està tractant bé. Lamenten no rebre un tracte adequat i demanen una gestió eficient de l'aigua. Aquest és el motiu que exposa el president del Gremi de Jardineria de Catalunya, Miquel Marín.
Des del sector pensem que hem fet els deures i el que demanaríem, d'alguna manera, és que es tingui en compte això. En tots els sectors hi ha gent que ha fet deures i gent que no ha fet els deures, però caldria destriar i aplicar les restriccions d'una forma més severa en aquells casos on, d'alguna manera, no s'hagi tingut en compte la situació greu que tenim de sequera.
Els jardiners rebutgen una guerra entre sectors per la sequera i consideren que tots han de ser responsables davant d'aquesta situació, ja que en tots els casos hi ha llocs de feina a mantenir.
I abans de les pluges dels últims dies, la campanya d'incendis a la Catalunya central es preveia extremadament complicada després de 30 mesos acumulats de sequera. Ara, però, la situació ha canviat una mica i els bombers encaren la campanya amb relativa tranquil·litat. Les pluges han donat un respir, ha subratllat Santi Lleonard, cap de la regió d'emergències dels bombers a la Catalunya central. Amb tot, els serveis d'emergències avisen que no es pot abaixar la guàrdia. De fet, alerten que aquest és el primer cop de la història que abans de l'estiu han vist caure fulles d'arbres a les 7 comarques de la Catalunya central i fins i tot en els arbres de la Ribera. Un indicador, diuen els bombers, molt clar, asseguren de la situació d'estrès hídric que pateixen tots els boscos de Catalunya. 5 minuts, arribarem a les 2 en punt de la tarda, com sempre a aquesta hora, la bona recomanació, el bon consell que ens envien els amics de Càritas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia. Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Saludem el Joan Ballor. I Joan, molt bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
D'aquí tot just 10 minutets arribarà Esports Cope. La Lliga s'està enfilant la superrecta final, amb pràcticament tot decidit, lamentablement, per l'Espanyol a segona, el Barça campió, això és la cara positiva, i el Mercato de Verano, que es comença a moure ja, no?
Sí, queda per decidir el Girona si jugarà la Conference o no, ho té complicat, però sí, la competició s'acaba, queda una jornada i comencem ja a parlar molt de Mercato. El Barça es parla de molts noms, es parla molt, es continua parlant del futur de Messi, n'han parlat a les últimes hores tant Xavi com Busquets. Si escoltes a Xavi, tens la sensació que hi ha possibilitats de que vingui, o moltes possibilitats. Si escoltes a Busquets, que és íntim amic seu, fa la sensació que no vindrà. Depèn a qui escoltis, et pot fer una sensació o una altra. Seguirem parlant de l'Espanyol i de les repercussions que pot tenir el descens a segona divisió. En parlarem amb Àngel Morales, un mite de l'espanyolisme, per valorar la situació. També escoltarem a algunes futbolistes del Barça femení que avui han atès als mitjans a 4 dies que jugui la final de la Champions, aquest proper dissabte a Eindhoven, Barça-Wolfsburg. I també parlarem de bàsquet, que estem ja vivint els play-offs de quarts de final. El Barça va guanyar ahir el seu primer partit contra el València i avui juga el seu segon partit al Joventut. El Joventut que rep el Baskonia, si la penya guanya aquesta nit, classificada per semifinals.
Molt bé, esperem que tingui sort la penya, que guanyin. Nosaltres el que farem és escoltar Esports Cope, com sempre, a les 3 i 5 minuts, puntuals. Bon programa, Joan.
Gràcies, Carlos.
I el que no em perdo mai cada dia és l'Intercope Catalunya. D'Andorra, la Ponsa, no m'ho perdonaria.
Pobre de vostè, eh?
I allí estic escoltant-la els 60 minuts de bona informació i de bona, i de bones coses. Com, per exemple, el tema de la Costa Brava. Avui anem a la Costa Brava perquè hi ha preocupació per com està castigat el paisatge, massa
total.
Turisme... Tu parles amb l'altra cara, hem parlat amb els ecologistes, tu parles amb els apartaments turístics.
Sí, amb l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava, amb Toni García, que és el vicepresident, i ens en parlarà de la importància d'aquests segons habitatges i també d'aquests apartaments, perquè diuen que volen donar qualitat a tot el turisme que acull la Costa Brava. Així que avui ens ho explicaran.
Molt bé, donaràs voltes també un altre tema dels que estem destacant avui, la importància de fer testament. Sembla que no, però sí, això, toca fusta, però val la pena tenir-ho tot previst perquè després no hi hagi ensurts, no?
Sí, avui ens explicarà la Marielba Rojas, que és advocada especialista en la matèria, que implica morir, per exemple, i no tenir testament, si el testament es pot canviar cada cop que tu vulguis, si pots deixar el testament a una persona o un gat o un gos, per exemple, hi ha gent que ho fa.
Les herències és molt important, aquí deixes,
sí. I tot el que implica el tema de fer testaments, així que avui ho explicarem.
I què passa també quan les parelles, desgraciadament, estan divorciades i què passa amb tots els patrimoni que té, un matrimoni que es trenca lamentablement. Alguna cosa més tindràs?
I també tindrem el grup musical Dorian, que oferirà Una noche en la vida, que és un espectacle únic i irrepetible, i ho faran al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Recordem que és un grup musical de Barcelona, però que estan arrasant a tot arreu. Avui visitaran aquest programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra.
Tot això serà a partir de les 7 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí per ara, però continua migdia Cope, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.